Les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals. Caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Viu la 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre t'esperen 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual, subtitulades en català i presentades per professionals del cinema i la diversitat religiosa. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Filmoteca i l'Obra Social La Caixa. Tota la informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
9 i 1 minut a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Com un cicló, així va passar per Nanterre ahir al Bilbao Bàsquet, en el partit corresponent a la sisena jornada del grup A de la fase regular de la Eurocup. Davant de només 1.700 espectadors, l'equip de Sito Alonso es va saber refer de tot el que envoltava el partit i sense incidents ni cap contratemps es va emportar la victòria per un contundent 52-83. Instants abans del partit i sense el permís de l'Eurolliga, en el Palais d'Esports Maurice Thorez va sonar l'himne de França en memòria de les víctimes dels atemptats de París. Mentre sonava la Marsellesa, els dos equips mostraven al centre de la pista una gran pancarta en la que es podia llegir Liberté, Igualité i Fraternité. JJ Davalillo, president del Bilbao, a Radio Bilbao Cadena Ser.
Euroliga nos dice que la gendarmería o la seguridad francesa le asegura el partido. El resultado ha sido perfecto, hemos ido, no ha habido ningún problema, hemos ganado, además el equipo se ha encontrado bien, ha desarrollado un partido magnífico, o sea que yo creo que el resultado ha sido muy bueno y no vamos a dejar de pensar en lo que podía haber sido porque lo que ha sido estupendo.
I avui li arriba el torn al CAI de Saragossa, que des de 8:45 està jugant el seu partit de l'Eurocup a la pista de l'Espiro Charleroi belga, un país que Tomàs Velles, jugador del conjunt aragonès, no visitaria, diu, en aquests moments, ni per fer turisme.
Si tuviera 5 días libres, ahora mismo no me iría a Bélgica, seguro. Así que bueno, también las personas que consideran o que garantizan nuestra seguridad así nos lo han hecho saber, así que esa no es una decisión que nos corresponde a nosotros, es que viajamos, vamos a jugar el partido como otro más y ya está.
Doncs esperem que tot transcorri amb absoluta tranquil·litat. Això és Bàsquet al Dia amb el Mario Ramírez al control, l'Alejandro Gaitán a la redacció i el Xavi Pagant a la producció.
Des d'ara fins a 8:45 no es perdin el millor programa de la diferent dedicada exclusivament al bàsquet.
9:04, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
I a tot això, el Bilbao Bàsquet ha arribat aquesta tarda a casa. I en el mateix aeroport, el català Àlex Mumburú feia aquestes declaracions.
Bueno, al principio un poco con miedo, pero nada, al final ha ido todo bien. Menos seguridad de la que pensaba yo, personalmente, ahí al llegar. pero bueno, no ha pasado nada, hemos estado bien y hemos salido justo cuando se volvió a liar un poco la cosa. Sí, estábamos hospedados justo, bueno, muy cerca de allí, o era, no sé si el sitio donde querían atentar, han comentado, pero bueno, ya estamos aquí, o sea que bien. Era un poco raro que veías que algunos partidos de fútbol se iban aplazando y el de baloncesto seguía, y éramos los primeros que íbamos a jugar. Pero bueno, en el pabellón hubo seguridad, bastante seguridad, no sucedió nada y ahora pues tranquilos. Partido complicado, uno de los más complicados.
Doncs un dels més complicats que ha jugat Àlex Mumburu, i així el recordarà. I encara pel que fa a la Eurocup, ahir victòria de l'Herbalife Gran Canària, 77-62 davant del Le Mans, i avui també entra en escena el València Bàsquet contra el Nancy. Alejandro Gaitán, què tal? Bona nit.
Bona nit. I està perdent ara mateix a un minut per arribar al descans per 28-33. A més, també tenim en joc el CAI Zaragoza a la pista del Charleroi a Bèlgica, que perd per 38-29.
I recordem que el València busca seguir invicta. En aquesta temporada seria la 11a victòria consecutiva entre Europa i Lliga. I pel que fa a l'Eurolliga, el Barça-Lassa es prepara per rebre demà el Pinar Carcillaca, partit corresponent a la 6a jornada, primera de la segona volta, un Barça que buscarà la 10a victòria consecutiva entre Europa i Lliga Endesa, intentarà superar a l'únic equip que l'ha derrotat en el que duem de temporada. És per això que Pascual avui, en roda de premsa, ha reconegut que el de demà és un partit que els fa il·lusió jugar.
Força il·lusió, perquè és l'únic equip que ens ha guanyat fins ara i, per tant, tenim moltes ganes de que això no es torni a repetir. Força il·lusió també perquè tornem al Palau, tornem a jugar al Palau un partit d'Eurolliga, un partit important, un partit difícil, amb el nostre públic, que també ens està ajudant durant tots els partits, els nostres grups d'animació, que estan increïbles durant tot l'any, i davant d'un equip difícil, incòmode, complicat, un equip que trava bé els partits, que no és fàcil desenvolupar un bon joc, un equip molt tàctic i difícil de defensar i difícil d'atacar. I per tant haurem de fer un molt bon partit per poder guanyar.
Doncs el 71-62 a Turquia de la primera volta d'aquesta primera fase de l'Eurolliga és la primera i de moment l'única derrota del Barça en aquesta temporada. 14 victòries en 15 partits oficials. I Pascual reconeix que el conjunt turc fora de casa baixa les seves prestacions, expliquen què han de millorar per no tornar a cometre els mateixos errors.
Crec que a Turquia vam fer moltes coses malament. A nivell defensiu no vam estar gens bé, no vam poder controlar l'inici de partit. Crec que l'inici de partit va ser molt important, el posar-nos a sota el marcador. Després vam ser capaços de remuntar i sobretot vam tenir una desconnexió al principi del tercer, o finals del tercer quart, molt important, on vam desaparèixer del partit, inici i final, sobretot tot el tercer quart en general, on vam estar molt malament, que no ens ha tornat a passar. Crec que era un partit que ens va venir una mica aviat, després de guanyar la Supercopa, després de començar bé la Lliga Endesa aquí a casa. Per tant, crec que és un partit on vam fer coses que ja no fem malament en general, no? Però sí que és veritat que haurem de fer molt bé totes les coses per poder guanyar.
I entre aquestes coses, doncs, està reduir el percentatge de pilotes perdudes, que el Barça tingui més possessions en el joc, perquè Pascual assegura que els afavoreix un partit amb un tanteig alt, i el tècnic blaugrana diu que la signatura pendent a l'Eurolliga Europa igualar la duresa física del rival.
El proper repte és demà, i tant de bo tinguem un partit en continuïtat, en 40 minuts bons i fent bon bàsquet, que la necessitarem per guanyar. A Eurolliga ens ha passat una mica que a vegades quan el nivell de contacte és molt alt ens treuen una miqueta del camp, no som capaços d'igualar aquest nivell d'intensitat i de duresa que a vegades els rivals d'Europa posen, i és una signatura pendent que tenim per demà, on juguem contra un equip molt, molt físic.
Doncs deures pendents aquest Barça-Lassa de cara al partit de demà contra el Pinar Carcillaca. Les valoracions de Txell Pascual avui a l'habitual roda de premsa prèvia als partits de l'Eurolliga. Avui també ha parlat Àlex Abrines.
L'Ale Balea deixa clar que el de demà és un partit especial després de la derrota a Turquia i que sortiran amb una motivació extra.
Jo crec que des del principi de partit hem de sortir amb una intensitat extra, amb una motivació extra que, com tu has dit, és l'únic equip que ens ha guanyat, i aquí ja saps que ningú ens ha de guanyar de dues vegades, i a més és un partit al Palau, no? És el nostre fortín. Jo crec que bueno, amb això i els ànims del públic, jo crec que traurem el partit endavant.
A Brines assegura que el Pinar Carcillaca arriba a Barcelona amb l'avantatge de jugar sense pressió.
Que en Eurolliga tots els equips pues, tenen un nivell altíssim i jo crec que bueno, ells vendran aquí sense pressió. No? Jo crec que juguen contra el Barça, no tenen res a perdre i bueno, ja varen demostrar que ens poden guanyar. Llavors pues, jo crec que ells faran el seu partit i bueno, hem d'estar atents a el que preparin.
Assolida la primera plaça del grup després de guanyar el Lokomotiv Kuban, el Barça, diu Abrines, ja es prepara pel següent objectiu, assegura la classificació.
Després de guanyar el Kuban, que era un partit molt important per nosaltres, per agafar la primera posició, jo crec que vam fer una passa endavant. No ens hem d'aturar aquí, no? Ara queden molts partits per davant i bueno, l'objectiu primordial és passar la classificació i després pues, mirarem de quedar primers de grup.
I per cert que per demà Xavi Pascual té a tots els jugadors disponibles. Descansa en el partit del València a l'Eurocup, Alejandro.
I arriba perdent per 5 punts, 30-35. I encara no ha arribat al descans Sky Saragossa, que al minut 17-3 per arribar al descans, perd per 11 punts, 40 per l'Espiro de Charleroi, 29 pel CAI.
Doncs demà dijous a partir de les 9 el Barça la sac líder del grup C amb 4 victòries, una derrota contra el Pinar Carcillaca, quart amb 2 victòries, 3 derrotes en una 6ª jornada de l'Eurolliga que ja està en joc.
Des de 3 quarts de 9 s'està disputant el Real Madrid Kimki, els blancs són quarts del grup A amb 2 victòries i 3 derrotes mentre que els russos són segons amb 3-2. En aquests moments acaba de començar el segon quart i el marcador està Real Madrid 22, Kimki Moscou 24.
Doncs un Madrid que ha arribat a la cita després de superar, recordem-ho, en Lliga Endesa l'ICL Manresa per un contundent 106-68, 9 i 11. Ens esperen a la capital del Bages.
Bàsquet al dia.
Com una espècie de somni fet realitat.
A Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs un Manresa que en aquest inici de temporada de Lliga regular, després de la disputa de les primeres 6 jornades, s'ha quedat amb un 2-4, després de 3 derrotes consecutives contra la penya al Nou Congost, amb el triple final de Demon Mallet i fora de casa a les difícils pistes de l'Herbalife Gran Canaria i la darrera derrota a la pista del Real Madrid. Director esportiu de l'ICL Manresa, Pere Romero, bona nit.
Bona nit.
Teníem boníssimes sensacions o molt bons records al Palacio de los Deportes de la temporada passada, però el partit d'aquest diumenge òbviament no va tenir res a veure, eh?
Bueno, és que les circumstàncies canvien molt. Primer de tot, l'equip amb el que vam acabar l'any passat crec que era un equip d'un nivell molt alt. Després, els amics de Madrid venien de guanyar l'Eurolliga, preparant ja el play-off, nosaltres ens jugàvem la vida i tot era molt diferent, les circumstàncies no tenen res a veure.
Diumenge no van ser amics, eh?
No van ser gens, ja algun d'ells inclús va fer declaracions doncs, que se'n recordaven de lo de l'any passat, venien de perdre a Estrasburg, la diferència entre els equips és molt gran i sense més van començar amb un encert molt gran, nosaltres no vam estar tot l'ús que teníem d'estar i bueno, possiblement la diferència és la que hi ha entre els dos equips i no n'hi ha més.
Són aquests 38 punts de diferència, però Pere, no deixa de ser una derrota en una pista molt complicada i punt, no?
Sí, a més nosaltres doncs vam anar amb alguns hàndicaps, com era anar sense els nostres dos quatres de l'equip, tant el Juan García com el Ricky, bueno, no vam arribar en el millor moment i no és un partit que ens preocupi el resultat. A nosaltres una derrota que ens va fer mal doncs és la de la penya a casa, bueno, amb un triple mal defensat, amb una posició final nostra que no vam saber treure profit i aquesta és la que ens fa mal perquè podríem estar explicant ara que estàvem 3-3 i seria una posició immillorable per nosaltres.
I aquesta realitat actual, aquest 2-4, no sé si estàs satisfet o no d'aquest inici de temporada, quina valoració faries?
Bueno, simplement correcte, no? Crec que dins de la dificultat de l'inici d'anar a jugar a Fontlabrada, una pista difícil, anar a jugar a Andorra, una altra pista difícil, doncs, bueno, vam ser capaços de treure'n un, i el problema és doncs, que d'aquests 6 partits n'hem jugat 2 a casa i n'hem perdut un i que pensem que el vam tenir a les nostres mans. No és la millor posició, però estem en una situació correcta. El que passa és que nosaltres volem més i no ens serveix.
La gran sensació, sens dubte, MVP del mes d'octubre, de Jean Musli, quart jugador més valorat de la temporada amb 19,8 de mitjana, només superat per Juancho Hernán Gómez, per Borussis i Tomic, no?
Bueno, això són circumstàncies de l'inici de la Lliga. Quan portem molts més partits, la gent comença a estar al seu lloc realment, no? Amb el que nosaltres ho valorem positivament, va ser una aposta que vam fer nosaltres perquè fos el nostre jugador referència. Fins al partit de la penya ho ha sigut. Els dos últims partits, tot i fer bons números, creiem que no ha estat al nivell que va estar aquests partits. I, bueno, estem més o menys contents doncs, perquè ens està sortint bé, però com et dic, és un tema de més llarg plaç, veure on estem i com estem posats. És més important guanyar partits que no tenia la MVP.
Creieu que heu rellançat la seva carrera?
Bueno, aquesta és la seva intenció i la nostra d'ajudar-lo. Un jugador d'aquest nivell no ve a Manresa si no fa una aposta, i Manresa fa una aposta amb ell. Llavors, ojalà la poguéssim rellançar, però com et dic, més que perquè sigui el meu MVP, perquè sigui un jugador regular i que ens ajudi a guanyar molts partits.
Espereu que sigui a Manresa tota la temporada, que no marxi a finals de desembre?
Sí, aquesta és la nostra intenció. De moment, el jugador està content aquí i nosaltres no hem rebut trucades de ningú.
Si Musli és la cara positiva, per dir-ho d'alguna manera, la negativa seria Jermaine Thomas, no?
Doncs sí, no està arribant al nivell que nosaltres voldríem. Pensàvem que ens ajudaria més. És un jugador que es deixa tot durant la setmana, però que li està costant moltíssim competir a la Lliga ACB.
No sé si la situació seva és reconduïble, si tindreu paciència amb el jugador.
Bueno, nosaltres som un equip que sempre tenim paciència. La gent es va quedar amb la idea de que l'any passat vam fer molts canvis. La majoria d'ells van ser per lesions. Amb el que nosaltres la paciència la tenim. Som un equip amb el nostre pressupost, que podem fer algunes coses, però les tenim de pensar molt bé. I llavors, doncs, abans de fer un canvi, nosaltres li donem un marge de confiança amb els jugadors i intentem que ho facin millor.
És a dir, que encara té marge de... Aquesta confiança encara dura, eh?
Bueno, dura el que dura, així de clar.
I et volia preguntar per Ivonne Navarro, com l'estàs veient en aquest inici de temporada a l'ICL Manresa? No sé si és el gran fitxatge d'aquesta temporada.
Bueno, nosaltres vam triar per ell perquè sabem que és una persona 200% professional, que arriba el primer i marxa l'últim, que estudia els equips a fons, que treballa cada dia, és un entrenador super, amb molta energia, i creiem que això ens podia ajudar i ens està ajudant.
I diumenge, Luca Múrcia, Pere, té les mateixes números de victòries i derrotes que vosaltres, però vaja, està clar que és un tros d'equip amb jugadors com Campacho o Augusto Lima i que també venen de rebre una pallissa a la pista del Baskonia per 90-67, eh?
Sí, la veritat és que no és un equip de la nostra lliga, el que passa és que a casa hem de convertir-los a tots en equips de la nostra lliga. Jo penso que va començar malament la temporada, ara està reconduint una mica i que l'equip com a equip és un equip d'una altra lliga, no de la nostra, no? Però nosaltres el que intentarem és, el que et dic, que tots els equips que vinguin al Congost passin a ser equips de la nostra lliga i lluitar contra ells. Sí. És un equip, tu has dit dos noms, però penso que en té molts més
sí.
jugadors importants, que amb capacitat per jugar i en qualsevol moment doncs pujar al seu nivell i treure les victòries que necessiten. La seva banqueta tenen tres jugadors amb un coneixement de la Lliga, Cabezas, que Lati i Lischuk, que està per sobre de tots els nostres jugadors només amb anys d'estança, no? Jo crec que és un equip, com et dic, que anirà més.
No sé si ens hauria de preocupar. He llegit que Fotis Katsikaris ha multat els jugadors a 1.000 euros per baix rendiment. No sé com sortiran diumenge el del Congost, eh?
No ens preocupa, això els hi té de preocupar amb ells i a la seva butxaca. Nosaltres, si multem amb 1.000 euros als jugadors, em sembla que el tindríem malament, no? Perquè no arribaria a aquest nivell adquisitiu, però per una multa per baix rendiment. Però jo ja coneixo el Fotis, és un entrenador molt exigent, he treballat molts anys amb ell, mm-hmm. i si ho ha fet és perquè ha vist un rendiment no adient, no només als partits, sinó segurament durant la setmana. Mm-hmm.
Acabo, Pere. Només són 6 jornades les que s'han disputat. Objectiu, òbviament, la permanència. Aneu pel bon camí?
Bueno, aquestes alçades l'any passat en portàvem una. I teníem l'equip desfet i ho vam salvar. És molt llarg, això. Jo no sóc adiví i no sé com anirà. El que hem d'estar és sempre atents a millorar l'equip, a millorar el joc, a intentar guanyar i a sobreviure a una lliga que cada any a nosaltres personalment se'ns fa més difícil, perquè hi ha un tema de pressupostos que és difícil igualar el que fan uns altres.
Doncs, en tot cas, esperem que diumenge pugui arribar la tercera victòria. Seria la tercera de l'ICL Manresa davant de l'UQAM Múrcia. Pere Romero, director esportiu de l'ICL Manresa. Gràcies per passar-te pel bàsquet del dia.
A vosaltres.
I, de fet, el propi Ivon Navarro, entrenador de l'ICL Manresa, també es mostra preocupat per les actuacions de Jermaine Thomas, sense anar massa lluny en el darrer partit a Madrid. El base americà amb passaport hongarès va acabar amb 0 punts, 0 rebots, 0 assistències, 2 pilotes perdudes, va fer 3 faltes personals per un menys 8 de valoració, déu-n'hi-do, en els 16 minuts que va estar en pista. Ivon Navarro.
No és la primera vez. Evidentemente estamos preocupados porque bueno, es nuestro base titular y teníamos clara la idea de lo que nos podía dar y bueno, él al final está haciendo esfuerzos en aportar otras cosas, pero lo que le pedíamos desde el principio no nos lo da y bueno, y a nivel físico pues le cuesta. Vamos a ver si le podemos ayudar para que él nos ayude a nosotros, porque evidentemente ahora mismo, bueno, pues nuestro base titular termina jugando casi menos que el título que el suplente.
Doncs esperem que pugui millorar aquesta imatge, la de Jermaine Thomas, en els propers partits. El més immediat és el d'aquest cada setmana, aquesta propera jornada a casa contra l'UQAM Múrcia. Alejandro, perd el Madrid a casa.
Perd el Madrid de 8 punts a 5 minuts per arribar al descans. Madrid 27, Kimki 35, recordem. El València encara està al descans, perdia a casa contra el Nancy per 30-35 i ha arribat també al descans al CAI a la pista del Charleroi, 44-34 pels belgues.
Les 9 i 22 minuts, hem de parlar ara aquí al bàsquet al dia de bàsquet femení i d'un equip tècnic que s'ha donat a conèixer amb una derrota, però és que és una derrota que arriba després de 909 victòries consecutives.
Bàsquet al dia.
La presència del Mario
Ramírez.
Fonamental en el dia d'avui.
Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs us imagineu un equip que estigui sumant victòria rere victòria durant 2 anys, 5 mesos i 26 dies? Doncs això és el que ha aconseguit el Dani José Serra i Joana Oribe, una parella d'entrenadors del femení Sant Adrià. Hola, Dani, bona nit.
Bona nit.
909 victòries...
No, 909 victòries no, 909 dies sense perdre, que és diferent.
909 dies seguits sense perdre.
Sí.
Exacte.
Des del maig del 2013, que vam perdre una semifinal de Campionat d'Espanya, que portàvem un júnior de primer any...
És que he vist tantes xifres que m'he emborratxat, amb tants números i tantes xifres que he perdut el nord.
Seria un superrècord, això sí que seria un rècord.
Són 909 dies seguits sense perdre. Tècnica per mi, sí, exacte, que m'he emborratxat amb tantes xifres. Són 909 dies consecutius sense perdre.
Sí, des del maig del 2013...
Que són aquests 2 anys, 5 mesos i 26 dies.
Sí, amb 2 generacions molt bones del SNAT femení Sant Adrià, que han permès això, fer aquests 909 dies sense perdre. Mm,
i ara ho has tornat a provar el gust amarg de la derrota.
Sí, bueno, no, el gust amarg. A veure, nosaltres, la veritat és que... En aquestes 2 generacions era difícil perdre, perquè eren molt bones generacions, aquesta també és una bona generació, però la Lliga Preferent té dues fases. La primera fase, els deures, nosaltres ja el teníem fet, ens havíem classificat entre els tres primers equips perquè ens dona dret a participar a la Copa Federació, i la segona volta ja, vull dir, l'objectiu era quedar entre els cinc primers, estaven primers destacats, i bueno, en aquests partits ja es proven coses, fa jugar totes les jugadores, fins i tot les que no tenen confiança, i es serveix per altres coses.
És a dir, una derrota intranscendent, eh?
És intranscendent, sí.
Uh-huh. Ara jugueu...
Tot i que nosaltres sempre anàvem a guanyar, eh? Jo aquell partit anàvem a guanyar, però vull dir que...
Home, després de tantes victòries consecutives...
Sí, 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 però bueno, vull dir que era realment un partit intranscendent que va servir per fer jugar a tothom, ensenyar el que volíem ensenyar i el que no, doncs bueno, típic d'aquesta...
Ara jugueu contra l'últim, crec, que a la primera volta veu guanyar 110 a 35.
Sí, juguem el proper partit.
El proper, sí, sí. Sí. Déu-n'hi-do, no?, les diferències...
Bueno, no és habitual, eh? És una... Aquest equip no ha guanyat cap partit i potser no està dintre el nivell de preferent. A vegades passa això, no?, que potser l'any passat tenien un bon equip, han aguantat categoria i aquesta primera volta es troben així, no?
Mm-hmm. Escolta, després d'aquests 909 dies sense perdre, el rival que us torna a guanyar és el Bàsquet Almeda.
Sí.
Imagino que ho celebrarien com un títol, no?
Bueno, ho van celebrar bastant.
Home, això s'ha de celebrar. És històric, aquesta victòria per ells.
Ho van celebrar. La veritat és que el Bàsquet Almeda és el rival, un dels rivals forts de la preferent. I, clar, feia temps que no ens guanyaven i ho van celebrar bé. Sí, sí, sí. Perfecte, eh? Vull dir, no tinc res a dir.
Quin és el secret? Com es fa, com es mentalitza un, les jugadores, per bueno, aquests més de dos anys sense perdre un partit?
Sí, això és la sort d'entrenador, que vas a un club i que el club confia en tu i et dona dues generacions molt bones. Llavors, són generacions que quasi és difícil, més difícil perdre que guanyar. Vull dir que no és per treure mèrits a l'estaf, perquè bueno, nosaltres treballem molt, però sí que, bueno, realment amb aquestes tan bones jugadores, doncs és fàcil guanyar, no? És fàcil guanyar quan tens aquestes dues generacions tan bones com hem tingut nosaltres al Femení Sanadria.
De fet, has tingut jugadores que estan ara jugant als Estats Units, per exemple, sí. O la Ainhoa López, que està al primer equip del Sant Adrià, la Lliga Femenina 2.
Sí, sí, la Ainhoa López i l'Helena López.
Sí.
I
l'Helena Horts, la Laia Flores...
La Laia Flores, la Mariona Martín, que també està per Badajoz... I... Bueno, sí, tenim una generació, t'ho dic, molt bona, que ens vam trobar tots junts. Ja portàvem 3 anys treballant junts des de cadet, i bueno, el tercer any va ser doncs, bueno, quan vam desplegar el nostre joc, un joc molt, molt divertit, fèiem molts punts, es marcaven molt pocs... I bé, vam disfrutar molt aquell any, vam quedar campions de Catalunya, campions d'Espanya, campions de la Copa Federació, i l'any passat, amb l'infantil, igual, campions de Catalunya, campions d'Espanya, amb un equip que també era amb una generació molt bona, molt bona, potser de les millors que té ara actualment el Femení Sant Adrià.
Dani, què em diries? Què ha estat el més important al llarg d'aquests 2 anys, 5 mesos i 26 dies sense perdre un sol partit?
El més important? Home, guanyar... Home, clar, el primer any, per exemple, vam guanyar el Campionat d'Espanya i va ser el primer club a la història del club del Femení Sant Adrià que guanyava un Campionat d'Espanya, no? I per mi això va ser una alegria immensa perquè donar el que a mi m'havien donat a mi la directiva, el director tècnic, la confiança, doncs a mi em va agradar molt, no? Això de donar-los el primer Campionat d'Espanya de la història del club, a mi per mi això va ser impressionant.
Doncs impressionant és el que heu aconseguit al llarg d'aquests més de 2 anys sense perdre un sol partit. No sé si el proper partit serà el primer de 910 dies sense perdre.
Ui, no ho sé. La veritat és que quan...
Home, serà difícil, superar això.
Partit, és un tòpic, però jo realment anem a partit, i bueno, si va sumant, però no et dones a pensar quants partits portes seguits. La veritat és que l'important d'aquestes lligues és guanyar quan has de guanyar, Vull dir que, per exemple, l'any passat hi havia un júnior que no va guanyar tant, però va quedar campió de Catalunya igual, no? Doncs, bueno, cada entrenador té la seva manera de fer i l'important és guanyar quan has de guanyar, Vull dir, aquests partits d'ara estan molt bé, però vull dir que l'important és guanyar quan hi ha una final la final a 4 de Catalunya, o quan hi ha els campionats d'Espanya, els semifinals, quarts de finals, tot això sí que has d'estar molt bé i molt concentrat i sí que és important guanyar. A partir d'aquí, l'important és construir, no? Construir l'equip mica en mica.
Molt bé, doncs, Dani, entrenador del Femení Sant Adrià, enhorabona per aquest rècord estratosfèric, un rècord històric, que arribaran moltes més victòries, sens dubte, i gràcies per passar-te avui una estona pel bàsquet al dia,
Moltes gràcies a vosaltres per pensar en el bàsquet femení.
Doncs tenim segons per acabar i per recordar, per exemple, Alejandro, què està fent el Real Madrid a l'Eurolliga.
El Madrid, a falta de 2 minuts per arribar al descans, encara perd 34-39 davant el Kimki. El València acaba de començar la segona part, encara perd per 1 contra el Nancy, 37-38, i el CAI, encara al descans, 44-34, perd a Charleroi.
Doncs ho deixem aquí, gràcies al Mario Ramírez al control, a l'Alejandro Gaitán a la redacció, al Xavi Pagant a la producció, i a tots vosaltres per escoltar-nos dia rere dia i també seguir-nos a les xarxes socials, al Twitter i també al Facebook. Demà és dijous, tornem a les 9 de la nit, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum. Gas.